llençols de vergonya.
Bona nit, són les 10 i a partir d'ara tu jugues. Bona nit i benvinguts. Bona nit i benvinguts una setmana més al Tu Jugues, i ara ja entrant en el 2006, aquest any nou, en programa nou, aquí al 107.2 de la FM, a Ona Codinenca. I ara ja en l'any 2006, com us deia, aquest any 2006 que comença amb un nou programa del Tu Jugues, aquest programa d'esports de Sant Feliu de Codines, els esports de casa nostra. Com no, no podíem faltar la cita, com no, no podíem faltar aquest primer maig de la temporada en un dia 9 de gener, un dia 9 de gener que és especial per tots nosaltres, i ara mateix ho sabrem. En tot cas, avui el programa no seria possible si no fos perquè una vegada més, un any més, en Quique fos a darrere dels mandos del control tècnic, de la manipulació de botons, i us pogués fer arribar el so a casa vostra. Molt bona nit, Quique, i benvingut a aquest 2006.
Molt bona nit, Quim.
Se't sent una miqueta fluixet, t'has de donar més veu, eh?
Ho estic provant, estoy en ello.
Ara molt millor, molt millor. A més, avui tenim presència de gala, presència de gala, perquè no és habitual que el tinguem nosaltres per comentar-nos en directe tot el succeït al voltant del que és el futbol santfeliuenc. Ell és l'Oriol Vallcorba. Molt bona nit, Oriol, i bon any.
Hola, bona nit i bon any.
I estem a l'espera de que ens acabi d'arribar, doncs, el Tom Falqués, que com sempre està acabant de tancar, doncs, les últimes notícies i que ens porta l'última hora en safata d'or. I crec que ja el tenim aquí, el control tècnic. Molt bona nit, Ton, i bon any també per tu. I nosaltres, aquí, al 107.2 de la FM, a Ona Codinenca, comencem un nou programa amb un nou any, en aquest 2006, de Tu Jugues, esports de casa nostra. I ara, una cosa important. Nosaltres normalment i habitualment començaríem aquest programa amb el que seria els titulars de la jornada. Però aquest programa d'aquest dia 9 de gener, us deia que avui és un dia molt important, i us dic que és un dia molt important perquè avui, senyors i senyors...
Felicitats! Moltes felicitats, anys i anys, per molts anys, te deim tots plegats. A la una, a les dues, a les tres, per molts anys.
Molt bé! Molt bé!
Exacte, molt bé. Avui, senyores i senyors, Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu, acaba de fer el seu primer aniversari. Avui dia 9 de gener, Ona Codinenca, i nosaltres tenim el plaer de participar. I vam tenir el plaer de participar en el primer programa en emissió d'Ona Codinenca, i avui tenim el plaer i l'orgull de també estar en el seu aniversari. Per tant, Quique, Ton, Oriol, tots els comandants d'Ona Codinenca i tots els nostres oients, us desitjo moltes felicitats.
Felicitats, Ona Codinenca! Anys i anys, per molts anys, moltes felicitats. Anys i anys, per molts anys, te l'hem tots plegats. A la una, a les dues, a les tres, per molt d'anys.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
I per començar a fer boca, els titulars de la jornada. Comencem per l'hoquei.
Gran partit després de festes per part de la Primera Nacional. L'equip no va notar la parada nadalenca i va destrossar un Epson Cerdanyola que està entre els seriosos aspirants a pujar a la Hockey Lliga. El Primera Catalana aprofita que no té jornada de Lliga per jugar un amistós contra l'Andorra de Primera Nacional Catalana. El femení estira una mica més les vacances i no serà fins la setmana que ve que no començarà a cremar els torrons en partit oficial. Presentació en societat del segon equip femení amb un partit amistós. En relació a la junta, segueix l'incògnita, tot i que hi ha rumors que preveuen que a final de temporada hi haurà junta nova. L'Atlètic no estrenarà el 2006 en competició oficial fins al proper divendres al pavelló municipal.
I continuem amb el futbol.
Al segona territorial se li enganxen els torrons nadalencs i perden a casa del Rodenc en un camp impracticable. Els codinencs van tenir un mal dia i van perdre contra el Rodenc, darrer classificat i que només havia guanyat dos partits fins ara. L'altra nota negativa de la jornada, a banda del mal temps, va ser la lesió d'Oriol Vallcorba, als pocs minuts d'entrar a la segona part, i es preveu que es perdi entre 3 setmanes i un mes. El juvenil, a causa de les inclemències del temps, es va veure obligat a posposar el derbi contra el Caldes. Per tant, no serà fins la setmana que ve que jugarà el seu primer partit del 2006.
I acabem amb el Dakar.
Jordi Caig, el representant codinenc en competició dins el Dakar, va abandonar ahir la prova per problemes tècnics amb el seu BMW.
Thank you.
Els esports, la cultura, la història, els viatges, l'oci, la política i la gastronomia. Tot a Ona Codinenca. 107.2 FM.
I pels amants dels números i les estadístiques, carrusel de resultats. Comencem pel futbol. Segona territorial, grup 5. Rodenc Atlètic 2, Sant Feliu de Codines 0. Això deixa en aquests moments el Sant Feliu en vuitena posició amb 23 punts, a 11 punts del líder i a 10 de la possibilitat d'ascendre a primera territorial. Juvenil, segona divisió, grup 19. El Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, derbi vallesenc, no es va poder disputar per culpa de les inclemències del temps. Això deixa el Sant Feliu de Codines en quarta posició amb 22 punts a 5 punts del líder, en tot cas amb un partit menys. Cadets, primera divisió, grup 6. Canovelles, Unió Esportiva, 7. Sant Feliu de Codines, 0. Derrota contundent dels codinencs que els deixa en 12a posició amb 10 punts, a 4 per sobre del 13, que és el Ripoll. Infantil, primera divisió, grup 6, Sant Feliu de Codines 0, Orbic 7. Això deixa el Sant Feliu en 8a posició amb 17 punts, a 16 punts del líder. I passem a l'hoquei, primera nacional, on el Sant Feliu va guanyar casa contra el Cerdanyola per 7 gols a 1. Això deixa el Sant Feliu en una posició neutra, a 8 punts del descens i a 10 de l'ascens. Una posició que ni fred ni calent. La resta de classificacions no es veuen alterades a causa dels que no hi ha hagut competició aquesta jornada.
Down, do you ever feel out of place, like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you scream?
I continuem ara quan són les 10 i 13 en aquests moments en directe aquí al 107.2 de la FM. Estàs escoltant el programa Tu Jugues, el programa d'esports de Sant Feliu. I ara ja sí, més tranquils, i ja amb tota la plantilla al complet perquè acaba d'arribar el Ton. Molt bona nit, Ton.
Bona nit, Quim, què tal?
I bon any, eh?
Igualment.
I bon any a tots, companys, ara ja més relaxats. Espero que hi hagi paït dels torrons, no sé com ho porteu, això. Quique, tu que sé que el tema llaminadures doncs, et va i força, com ha anat això?
Bueno, aquest any la veritat que m'he comportat molt perquè bueno, ja tocava que un any ho fes, però que no serveixi de precedent tampoc.
En tot cas, per cremar torrons, què millor que tornar a fer esport i què millor que tornar a fer programa de fes, per fer esport, no? Més que res, nosaltres preferim cremar els torrons des d'aquí, des dels micros, tots relaxats, sentats en una cadira, eh? Déu-n'hi-do com fomentem l'esport, impressionant. Avui no hem dit que teníem en el programa, i la veritat és que ve un programa molt farcit, un programa molt interessant. A part del que ja heu pogut saborejar amb aquesta primera introducció amb titulars i carrusel de resultats, la veritat és que avui tenim cosetes molt interessants. Sants, parlarem del futbol i creiem que podrem parlar amb en Santi Vallcorba aquí en directe, una miqueta, aviam què esperen d'aquest nou any, d'aquest 2006. A més, parlarem d'hoquei, de tot el que han hagut relacionat al voltant de l'hoquei aquests dies, que no ha estat gaire, però també podrem parlar amb en Joan Ramon, el president de l'Atlètic, aviam què ens diu també, com preveu doncs, aquest 2006. També sabrem noves notícies del bàsquet, que sembla doncs, que s'estan movent i que, han creat un nou equip, ja en tenen 4, un cadet masculí, i tot això també ho comentarem. Però sobretot farem una connexió en directe internacional, companys. És a dir, estem parlant de fer una connexió en directe amb el Dakar. És a dir, avui intentarem parlar en directe amb Jordi Gaig, que tot i que ahir va tenir que abandonar el Dakar per problemes tècnics, creiem que si la tecnologia ens ho permet, i els satèl·lits també, cap a 11:15 aproximadament podrem parlar en directe aquí amb en Jordi Gaig al voltant doncs, del que està succeint al Dakar, que avui en tot cas és un mal dia i no és que l'hàgim escollit així, però avui desgraciadament és un dia negre en el Dakar amb la mort d'aquest corredor de motos
l'Andy Caldecott.
Andy Caldecott. Ho diu el Ton perquè el Ton és un especialista del Dakar.
Només que especialista sóc una mica friki. És un esport que des de petit m'ha tirat molt, una cosa que... Suposo que em va enganxar la veta quan el meu pare em va regalar un cotxe d'esclèstric que era de l'Ari Vatanen quan guanyava els Dakars. Estic parlant de fa potser 10 anys o una cosa així i em va començar a enganxar i el desert... Bueno, és un esport que m'atrau pels nassos que tenen aquesta gent realment d'anar-se'n cap allà, no?
Doncs si tu ets un friqui, com dius, i n'hi ha més aquí a Sant Feliu, que sàpiguen que avui jo he pogut parlar ja en directe dins el cotxe d'en Jordi Gaig a Mauritània, vora de la 9:15 he pogut parlar amb ell i m'ha dit doncs, que si la tecnologia ens ho permetia, doncs que per què no el poder fer aquesta connexió en directe des d'aquí, des d'Ona Codinenca, el 107.2 de l'FM, i així ho provarem. En tot cas, per començar doncs, a assaborir una miqueta tot el tema, per què no comencem parlant de futbol, d'aquesta petita entrebancada del primer equip de Sant Feliu, petita entrebancada que ha vingut una mica, ha fet un efecte dominó sobre totes les categories, és a dir, han perdut totes les categories del Sant Feliu aquesta jornada, o sigui, mals resultats. I en tot cas, qui millor per comentar-nos aquests temes que l'Oriol Vallcorba, que avui el tenim aquí, enviat especial. I abans de res, Oriol, com està aquesta lesió?
Bé, lesionada, no? Bueno, de cama. No, la veritat és que bueno, és una rotura fibrilar, però tampoc és greu, no? Són, suposo que 2-3 setmanes, depèn, si va ràpid 3 setmanes ja suposo que estarà.
I de la bondat que faci, també.
També dependrà, sí,
En tot cas, parlàvem, Oriol, de que, evidentment, el camp, tal com estava, tampoc afavoria que no es poguessin tindre lesions.
Exacte, és que va estar tot el dia plovent i vam anar a roda de Ter ja amb l'incertesa de si jugaríem o no, perquè el camp estava bastant... Era un camp de gespa, però no estava massa ben cuidada la gespa, s'aixecava molt, hi havia molt fang... i el camp estava impracticable, no, però molt complicat. A més, la majoria anava amb tacs de goma i semblava una pista de patinatge, vull dir que no...
Perquè no es tenen aquella caixa de botes de tacs d'alumini que anys endarrere jo havia utilitzat quan havia jugat en categories inferiors, bueno, en el tercer regional, per dir-ho d'alguna altra manera?
No sé si hi era, a mi me la van amagar si era, no? Perquè jo jugava amb tacs de goma i l'estona que vaig jugar relliscava. Algú sí que anava amb tacs d'alumini, algú, però la majoria no.
Doncs jo t'ho dic perquè això és cert, vull dir, no és llegenda, vull dir, jo ho vaig viure quan havíem d'anar a jugar partits a camps de gespa, en l'època doncs, en què es va canviar de zona. Quique, pots fer aquest comentari amb obert perquè...
No cal, ja ho has sentit qui volia que ho sentís.
Pels oients que esteu a casa, vosaltres no sentiu que línia tancada, doncs, en Quique, o sigui, el control tècnic i nosaltres des d'aquí, des de l'estudi, podem tenir doncs, converses i sempre doncs, hi ha comentaris graciosos, no? En aquest sentit. Les enveges que aixeca doncs, el poder tenir experiències tan maques com la meva amb les meves botes de futbol, que l'únic que volia dir és que realment hi havia aquella una bossa plena de botes amb tacs d'alumini amb diversos números i si tenies sort t'anava bé i si no et foties 3 o 4 mitjons perquè més o menys tenies bé la bota, no? Que era una mica l'anècdota.
Doncs, bueno, em sembla que ha plogut bastant des de llavors.
Sí, sí, i aquest cap de setmana encara més, no? En tot cas, tampoc no soc tan gran, eh?
Estem fins avui, eh?
En tot cas, Oriol, una miqueta, el temps més o menys va estar com l'equip per això.
Exacte, sí. I a part d'això del camp, que no serveix com a excusa, perquè el Rodenc jugava al mateix camp, no? I ens van fer dos gols. Per tant, és més, l'excusa no pot ser el camp, i hem de mirar més que no, l'equip no va estar massa concentrat, vulguis que no, tots sabíem que el Rodenc era l'últim, i encara que et mentalitzis, que l'entrenador avisi, porti tota la setmana avisant, perquè vam entrenar aquests dies de Nadal, vam entrenar, cada dia ens avisava, cuidado, perquè el Rodenc és l'últim, però aniran a totes contra nosaltres, i abans de començar el partit ho va tornar a dir, però no sé, aquestes coses de vegades semblen inevitables, no? Contra l'últim doncs fas un mal partit i perds, i contra els primers doncs fas un bon partit i guanyes, no? I bé, doncs això que segurament va ser el fallo de l'error de concentració i de no estar posats en el partit, i ells van tenir la sort d'arribar tres vegades i fer-nos tres gols. Vull dir que tampoc la diferència no va ser un partit molt dolent per part de tots dos, el que passa que ells van arribar dues vegades, ens van fer dos gols i no vam poder remuntar el partit.
En tot cas, també hi ha aquest partit, no jugàvem amb alguna baixa, no? També, a banda de doncs, la teva baixa que vas tenir tu durant el partit, alguna baixa més, no?
Sí, l'Òscar Hinojosa, que és el davanter centre titular, no hi era, perquè l'Òscar fa teatre i tenia una funció. Que va ser, el va suplir el Marc, i va estar molt bé el Marc, perquè va tenir les poques ocasions que vam tenir, les va tenir ell, i per tant aquesta baixa tampoc es va notar massa, no? Jo crec que va ser més una baixa global de l'equip, que va estar desconcentrat i potser confiat en excés, més que la baixa de l'Òscar.
I en tot cas, Oriol, no creus que potser respirava massa confiança davant d'aquest partit?
Sí,
o no?
Segur, perquè inconscientment tots estàvem mig relaxats, vam sortir al camp i el Santi va dir, sortirem aquí, veureu el Rodenc, fallarà un parell de passes a l'escalfament i direm que malos són, i els hi fotrem set. Va dir, vigileu, que ens passarà això i que sempre ens passa. I tots bueno, de portes en fora, tots semblava que sabíem que havíem d'estar concentrats i que no seria fàcil, però inconscientment doncs ens va passar això, no? Que ens vam confiar, i dues arribades, dos gols, i llavors amb el camp malament, plovent, doncs ja no vam ser-hi temps.
Realment són coses que passen, això, eh? I demà és un camp d'aquests complicat i hòstia, et perds, et penses que són dolents, això que deies tu, no? L'escalfament aquest típic de pim-pam, dos passes.
Exacte.
Et confies, la pluja, tu vas enganxant un constipat de por, més a més, oi? Sí.
veus el porter i fa allò on se li escapa una pilota a l'escalfament, dius que dolent que és el porter, que dolent que és el davanter, i arriba un moment que t'han fet dos gols i ja després són presses, són canvis i precipitació, i no serveix per res al final, no?
En tot cas, suposo que alhora que és un mal partit i que realment doncs, té una lectura certament negativa, doncs, perquè trenca aquesta ratxa de 5 victòries consecutives, li podem treure una lectura positiva potser, no, Oriol, en el
sí,
fet que sigui un toc d'atenció de cara als propers partits?
Exacte, l'única lectura positiva és aquesta, que ens serveixi per tornar a treballar, per tornar a posar els peus a terra i seguir treballant i bueno, creure que encara no hem fet res. Semblava que a principi de la temporada perdíem uns quants partits seguits, estaríem a baix, ara vam guanyar uns quants seguits, havíem de pujar demà, i bé, doncs la qüestió és que ni pujarem ni baixarem, no? De moment és a mitja lliga i hem de continuar treballant i partit a partit, i bé, ara treure la lectura positiva d'aquest, de tornar a treballar i de no confiar-nos.
En tot cas, Oriol, tu, què podem esperar d'aquest equip de cara al 2006?
Home, jo penso que l'equip ha crescut molt, ha madurat molt, i ara som conscients de les possibilitats que tenim i és molt tòpic, no? I és el que diu tothom, el Santi, això, i diuen partit a partit i ja veurem què passa, no? Però una mica la veritat és que cada partit és molt igualat, l'objectiu és intentar guanyar cada diumenge contra qui sigui, sense mirar els noms, i al final de la lliga veurem on som.
No sé si el president pensarà el mateix. Santi Vallcorba, bona nit. No sé si ens sent. No sé si ens sent. Santi, ens sents? Santi? Ens sents, Santi? Crec que tenim algun petit problema tècnic i no acaba de funcionar. En tot cas, nosaltres continuem aquí al 107.2 de l'FM i volia doncs fer aquesta introducció de cara doncs al a parlar doncs amb el Santi Vallcorba, perquè el tenim aquí via telèfon i estem intentant que veure si el Quique és possible que el passis. Aviam, Quique, si pitxes cap endintre aquest botó. Santi, ens sents? Crec que no ens acabem de connectar amb el Santi, doncs haurem de provar-ho una mica ara d'aquí uns minuts, d'uns moments, si de cas, Quique, cap problema. Digue-li al Santi que ara el tornem a trucar en breus instants, aviam si tenim aquesta sort. Volíem fer-lo entrar ja una mica més ràpidament i fer-lo lligar, però ens ha trencat a l'hora de que no funcionin els temes tècnics, que com veus, en temes de pluja també hi ha problema. Bé, en tot cas, com dèiem, de cara al 2006 es poden esperar moltes coses, no?
Sí, és una mica el que t'he dit abans, que anar partit a partit, però jo penso que de mitja taula en amunt i sent optimistes i... Sí.
Aviam, ara sembla que el Santi sí que el sentim. Santi, bona nit.
Bona nit.
No sé si ens sents ara.
Sí, ho sento gent, però ho sento.
Bueno, menys mal.
Em sentiu vosaltres també ara?
Ara perfectament.
Bueno, mica en mica la tecnologia va avançant.
Sí, ja saps tu que això va dies, va quan vol això.
Molt bé, això les cadenes importants també passen a vegades, eh?
Sí, i tant. Nosaltres som molt importants.
I tant.
Bé, Santi, que estàvem parlant una miqueta amb l'Oriol, l'Oriol que avui és el nostre corresponsal, que ens porta la informació del que ha succeït aquest cap de setmana en el camp.
Uh-huh.
I també ens feia gràcia doncs veure que és com veia doncs la junta directiva doncs la visió d'aquest nou any, d'aquest 2006, que sembla que el 2005 no acabava gens malament, semblava doncs que tot era doncs una situació bastant optimista. Comencem el 2006 amb un petit ensurt, però suposo que la visió és molt optimista, no?, per part de la directiva.
Sí, la línia segueix sigui la mateixa, aquesta ratxa de 5 partits seguits, el primer equip guanyat, ha donat molta tranquil·litat a tothom, sobretot als jugadors joves que s'han incorporat al primer equip, i a partir d'aquí el dissabte passat va ser una mica d'entrebanc, però que no passa absolutament res, i la veritat és que hi ha molt optimisme de cara al 2006, de cara a consolidar aquest equip i de fer les coses en la mateixa línia que venim fent, cap problema.
Mm-hmm. Santi, abans d'aquesta ratxa positiva, d'aquests 5 partits positius, la directiva en cap moment va patir perquè el que pogués passar amb l'equip o el primer equip, que semblava doncs que no acabava d'agafar una línia, o sí?
Home, patir d'alguna manera d'ençà greu, perquè a l'esport tothom vol guanyar, i és que tal com siguin, es pot ser més o menys competitiu, però vull dir, el que t'agrada és guanyar, no? Vull dir, quan vas perdent tant, nosaltres sempre havíem pensat que l'equip no era per perdre tants partits seguits i per estar allà on estàvem. Ara, patir fins al punt de fins a canviar la línia que portem de jugar amb la gent de Sant Feliu i amb gent jove, en cap moment ens va passar pel cap ni no fer res, no? Perquè vull dir, l'objectiu és consolidar les coses, consolidar els jugadors de casa i intentar treballar doncs, amb els jugadors que es comprometin de la millor manera, però vull dir que si no hagués sigut tan de pressa la recuperació, que ha sigut més lenta, hauria sigut exactament el mateix, eh? Vull dir, no haguéssim variat res del plantejament inicial de temporada, eh? Això segur.
En tot cas, Santi, la directiva a nivell esportiu, què espera per aquest 2006?
Bé, en principi amb el que és amb el tema esportiu, doncs en principi esperem consolidar per l'equip a segona territorial amb tota la gent que hem incorporat de joves al planter, com sabeu tots plegats. Esperem també consolidar el cadet a primera, consolidar l'infantil a primera, que per primera vegada estan jugant a primera categoria. El juvenil ens agradaria que pugés a primera, està a segona, que és el que va primer o segon, i referent ja al futbol base, doncs seguim tots els equips i d'alguna manera doncs aquest any estem fent rècords de llicències federatives, perquè tenim a més dos prebenjamins i dos benjamins i 16 nanos a l'escola de futbol, entre 4 i 5 anys. Mai havien tingut tants nanos al futbol, doncs el que esperem és que aquest projecte es consolidi. I bé, i també esperem el 2006 a veure si tinguéssim la llumeta d'esperança d'algun dia poder posar gest artificial al camp de futbol.
Aquí volia arribar jo. Aquí volia arribar jo. Com està això, Santi? Com està?
Bé, en aquest moment no puc dir gran cosa perquè realment està molt verd, valgui la redundància, no? Però sí que estem treballant i molt de valent perquè en poc temps el millor puc trucar per explicar-te doncs, si hi ha una via d'esperança ja concreta o no. Estem treballant perquè ens expliquin exactament quines són les subvencions, estem treballant a tres bandes, amb l'Ajuntament, amb les entitats públiques, amb la Federació, i és veritat que estan subvencionats aquests camps, però el percentatge balla molt i les prioritats també, i bé, al final hem pres la determinació de moure'ns de veritat i ara ens estem movent a nivell de Sant Feliu, tant amb l'Ajuntament com a nivell de club, i espero que podem un mes, dues, tres setmanes puguem saber com a mínim si podrem posar algun dia o no, perquè home, no poder-ne posar vol dir que potser d'aquí 4 o 5 anys amb el camí normal de la federació ens ho posarien igualment, no? Però sí que veiem que amb el tema de la federació es pot allargar massa i per això ara hem cregut convenient fer una sèrie d'accions més directes per veure si ho poguéssim fer més de pressa.
Perquè de què depèn exactament, Santi, tot plegat?
Doncs mira, depèn de moltes coses, però en qualsevol cas, primer que l'Ajuntament, que és el propietari de l'instal·lació, tingui la voluntat de voler-ho fer. Tindre la voluntat de voler-ho fer no necessàriament vol dir que li tingui de costar calés a l'Ajuntament, perquè la nostra estratègia és que l'Ajuntament, evidentment, ha fet la sol·licitud de que vol posar gest pel camp artificial, o sigui, gest per artificial al camp de futbol, i després, en principi, la part del pressupost total d'aquesta obra que li correspondria posar a l'Ajuntament, ens agradaria d'alguna manera implicar-nos a nivell de club, fent diverses idees que portem al cap, i el que és la part aquesta de cèntims que hauríem de posar al municipi, fer-ho club i no l'Ajuntament, o sigui que no li costés cèntim a l'Ajuntament, però sí que tota la sol·licitud i tota la paperassa per poder anar a la Secretaria de l'Esport s'ha de fer a través de l'Ajuntament, i després, un cop siguem allà i estigui sol·licitud demanada, doncs després s'ha de saber també d'alguna manera que ens ho acceptin, que ens posin per davant i a veure quin pas entrega, perquè hi ha diversos clubs que estan moguent. Això sí que us ho puc dir. Vull dir que depèn de moltes coses.
Bueno, en tot cas, esperem doncs que siguem un d'aquests clubs afortunats. No sé si algun tema de mobilització de gent a nivell de signatures o el que faci falta podria influenciar en ajudar, perquè això els polítics ho tenen molt en compte, ja que veig que és una vessant més política, en certa manera, doncs possiblement fos una sortida. I en tot cas, jo suposo que a l'Ajuntament doncs, també li interessa molt doncs, aquestes instal·lacions el més aviat possible tinguin certa qualitat, sobretot perquè hi ha molts nanos que s'hi estan formant, no? I crec que és molt necessari el canviar aquesta superfície.
Molt bé, molt bé. Celebro que ho vegi així també. És evident que serà un tema polític també, però també és veritat que si et deia abans que hi havia 135 llicències federatives, vol dir que hi ha 135 famílies a Sant Feliu que directament també disfruten d'una instal·lació municipal, que com més ben equipada estigui millor, no? I el que està clar és que hi ha molts pobles que ja ho tenen. Tothom, tant la Generalitat com la Diputació com la Federació Catalana, diuen que en 4, 5 o 6 anys tots els camps de Catalunya han d'haver-hi gest artificial. Aquí es tracta només que siguem dels primers i no dels últims, perquè a Sant Feliu amb el futbol sempre hem sigut pioners a nivell de la comarca, doncs escolta'm, no podem quedar enrere. D'això es tracta, Quim, ja veurem si on anem a parar, però ara estem treballant amb aquesta il·lusió.
Doncs jo suposo, ja no et demano, Santi, inclús quin deu ser el desig del seu president i la junta directiva de cara a aquest 2006, perquè quasi queda com molt evident veient l'esforç, el gran esforç que esteu fent des del club. Suposo que deu ser doncs, demanar aquesta gespa, no?
Sí, absolutament. O sigui, a veure, que hi hagi gespa artificial el 2006 és impossible, però que es concretés el fer-ho durant aquest any sí que és l'esperança que podem tenir o l'il·lusió que podem tenir per treballar aquest 2006. A part, ja t'he dit del tema esportiu i social, que aquest és un projecte que vaja, també esperem doncs, que les coses es consolidin, els entrenadors facin la feina i els jugadors, tothom disfruti practicant el seu esport, eh? I això està clar.
Doncs bé, Santi. Santi, molta sort al club i als seus esportistes i als seus directius per aquest 2006. Que tots aquests somnis i desitjos que teniu es tirin endavant. I sobretot amb aquell esperit de l'esport, aquell esperit de companyerisme, de treballar en equip i d'anar endavant tots junts. Molta sort en aquest 2006 i, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns tan amablement aquí en directe a aquestes hores, aquí al 107.2 a Unió Codinenca.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats també per la tasca que vau fer ahir amb el Quinto, perquè penso que va ser un gran èxit. I animeu-vos que aquest 2006 a la ràdio també seguiu evolucionant de la forma que esteu fent.
Moltes gràcies, Santi. Ho farem sí, conjuntament.
A vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Sant Feliu de Codines, sac, ganxo i ràdio. Ona Codinenca, 107.2 FM. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
I continuem aquí al 107.2 de la FM a Ona Codinenca. Continuem doncs amb parlant d'esports i com no parlem, us dèiem que cap a dos quarts intentaríem connectar en directe amb el Dakar. De moment ho estem intentant. Sembla que de moment tecnològicament no estem tenint la fortuna que hem tingut fa una estona. Com de tots és sabut, doncs la tecnologia en una zona com Mauritània doncs no està tan desenvolupada com en d'altres països, com aquí a Catalunya. Per tant, haurem d'esperar doncs que la sort amb els 20 minutets que ens espera o que ens queden ens acompanyi i puguem fer aquesta connexió en directe amb en Jordi Gaig, que és una il·lusió que tenim i molt gran. En tot cas, nosaltres continuem parlant d'esports perquè encara n'hi ha més d'esports i amb molt bones notícies a més a més. L'hoquei arriba a Sant Feliu en el 2006, jo crec un regal de Reis impressionant, no, Ton?
Espectacular. El partit aquest d'aquesta setmana va ser brutal. Un 7-1 amb el Cerdanyola, un equip que està en posició d'ascens. Un resultat espectacular. Un partit molt sèrio per part del Sant Feliu, amb 3 gols de Llarguers i 2 del Talló, que els col·loquen a la part alta, diguéssim, amb el top 10 dels golejadors de la primera nacional espanyola. I val a dir que aquest partit arribava en una situació una mica complicada, perquè durant totes les vacances de Nadal, per problemes amb el pavelló, no es va poder disposar de les instal·lacions, amb poc entrenament, i tot plegat havíem fet un partit contra el Taradell i un partit...
Cuidado, Ton, perquè sembla que ara sí hem pogut connectar amb en Jordi Gaig. Jordi, bona nit!
Bona nit!
Ens sents?
Sí, ho sento perfectament.
Bona nit, Jordi. Des de... Ara mateix, on estàs tu, Jordi? Pels nostres oients ubicar-los una
ara
miqueta.
A Nouakchott, Mauritània.
A Mauritània. Abans, quan t'he trucat, t'havia enganxat conduint.
Estava de tarda a Nouakchott.
Aviam, una miqueta perquè estem tots molt emocionats, Jordi. La veritat és que es fa molta il·lusió poder connectar amb tu en directe des d'aquí, des del Dakar. Jordi, quina és la teva situació actual dins de la cursa del Dakar?
Jo ara, bueno, ara fa dos dies que he plegat de la carrera, perquè fa tres dies una etapa molt dura que va haver-hi, se'm va trencar el palier del cotxe a ple de dunes a 200 km del no-res. O sigui, amb 200 km de rodona només tenia que desert. Llavors, el com era una etapa molt dura, el camió d'assistència els van desviar i llavors no va passar pel puesto on estava jo. Per tant, no vaig poder, en aquell moment, amb les eines que tenia això, no vaig poder reparar, em vaig quedar a dormir al desert. Vaig esperar el dia següent tampoc va passar el camió. Ens vam començar a posar nerviosos, pel satèl·lit vam poder comunicar que ens vinguessin a recollir, però el camió de l'assistència estava a 300 i pico quilòmetres a l'altra assistència, com si, o sigui, a l'altre país, o sigui, a l'altre punt, com si diguéssim. Llavors vaig indagar a tornar per la pista. A tot això, quan estava tornant per la pista, el camió em va volcar, va fer dues voltes de campana, nosaltres no ho sabíem, va passar el cotxe escombra per recollir-nos, i nosaltres, com sabíem que el camió venia a buscar-nos, no vam pujar al cotxe escombra, vam dir, no, esperem el camió que ens arribi. I a cap de mitja hora d'haver signat contra la cursa, no es feia responsable de nosaltres, ens truquen dient, ei, que el camió no ha volcat.
Déu-n'hi-do.
Llavors, vam fer una altra nit al desert, ens van deixar que viures, la camió escova es va deixar beure i menjar i tot això, i llavors el dia segon al dematí amb tots, bueno, vam començar a fer de MacGyver a tope perquè vam tindre que refer un palier, entre dos paliers vam fer un, i bueno, vam poder reparar com vam poder, i vam fer els 150 quilòmetres que ens quedaven molt a poc, amb molt de cuidado, i vam trobar el camió que ens venia a buscar, que estava volcat enmig del desert, amb les quatre rodes deslantades, amb el motor, amb el turbo trencat, amb la cabina destrossada, i després d'estar tot el dia bategant amb el camió, també el vam poder treure d'allà i vam començar a tirar cap a tard. Però a mig camí, o sigui, es va fer de nit, el camió també anava molt malament, vam dir de tornar a fer nit una altra vegada al desert. I aquest dematí ens ha llevat molt d'hora, amb la sorra molt dura, i hem pogut fer les dunes, i hem arribat a tard aquest dematí, i hem esmorzat com a senyors, hem sentats en taules, i ara fa mitja hora hem arribat aquí a nosaltres.
O sigui, m'estàs dient que heu passat tres nits seguides dormint enmig del desert.
A 6 graus sense calefacció i sense res, sense sac de dormir i sense res, dintre el cotxe.
Però això és un esport per superherois, no?
No, per superherois no, per tontos com nosaltres. Perquè estic que no m'aguanto de peu. Ha sigut un infortuni raonat, i tot això va començar perquè el cable de gas se m'han quedat enganxat a tope. O sigui, se'm quedava amb la sorra, se'm va posar pel col·lector d'admissió, se'm quedava el cable de gas, se'm quedava enganxat a tope, llavors tenia que passar les dunes amb el motor a 6.000 voltes, i a tot això, pues, saltant una duna, pues, clar, el motor se va quedar enganxat a 6.000 voltes i pam, i quan va caure es va petar el palier. I ja portàvem, anava molt bé, anàvem una etapa que anàvem, podíem fer el 30 i pico, perquè anàvem molt bé, o sigui, fins a les 4 de la tarda anàvem perfectes, anàvem darrere el camió del Camar i del Monterbe, i anàvem perfectes, i estàvem molt bé, anàvem a acabar a les 7 de la tarda, i a les 4 es va trencar el palier, i bueno, vam estar dos dies per poder reparar el palier, perquè no teníem eines, i bueno, vam fer de tot. I llavors el camió, la desgràcia és que el camió que venia, teòricament, anava a vindre 3 hores darrere teu, pues aquell dia, com era molt dur i s'havien quedat molts cotxes en aquella etapa, pues els van desviar per un altre lloc perquè si no se'ls anaven a quedar allà. Llavors ens vam quedar sense assistència. I nosaltres pensant que passaria. Vull dir, ha sigut una llàstima perquè havien hagut etapes que ens havien sortit molt bé, d'altres no tan bé perquè vaig tenir un accident i bueno, vaig arrencar un trapeci, bueno, vaig tenir bastants problemes. Però en canvi van anar a altres etapes que van sortir força bé. I mira, s'ha acabat abans de l'Aldàcar.
Déu-n'hi-do, en tot cas, Jordi, jo no sé quines són les teves sensacions en els moments en els quals et trobes enmig del desert
sí,
i que ningú...
Sí, te'n puc explicar moltes i de molt intenses. Perquè aquesta nit estàvem dormint a les 2 del matí i es presenten, estàvem enmig del desert i es presenta un camió i un cotxe i un Toyota... Amb gent d'aquí que parlant amb el idioma d'aquí i que no sabíem el que volien, i resulta que total que era gent maca i que venien només a oferir els seus serveis per si volien que ens ajudessin, que per 1 milió o 2 milions de pessetes ens traien els cotxes d'allà.
Déu-n'hi-do.
I bueno, al final vaig dir que no ens feia falta, que estàvem bé, que el que estàvem era descansant, que de nit no podíem fer aquelles dunes tan bèsties i que estàvem esperant que sortís el sol per tirar endavant i anar al nostre ritme.
Clar, perquè aquí enmig del desert...
Sí, ara estem intentant regrupar a l'equip perquè el Enric Palacios i el Salvador Servià estan tirats encara també a l'etapa següent. El camió els ha anat a buscar el nostre camió que tenim d'assistència i no pot arribar al nostre camió perquè és un camió d'assistència, no és de carreres, i no pot arribar allà on estan ells. I bueno, ara estem intentant regrupar tot l'equip i m'acabo de fer una dutxa fa un quart d'hora perquè feia 6 dies que no em dutxava.
T'hauràs sentit com a la glòria, no, Jordi, suposo, amb aquesta dutxa i ara, aquest sopar.
Ara tinc ganes d'anar a sopar, sentadet, amb forquill i ganivet, i un bon vi, i escolta'm, i començar a poder-ho explicar.
Perquè, Jordi, ara quina és la previsió per la teva tornada a Catalunya?
La meva tornada, mira, ara demà hem de fer Dakar, i de Dakar a les 2 del matí em sembla que hi ha un vol que surt cap a Lisboa, i a Lisboa faig un enllaç a Lisboa-Barcelona.
És a dir, que et podem tenir, i sobretot la teva família et podrà tenir aquí demà passat, potser?
Demà passat al dematí, conto, si tot va normal i no em passa cap desgràcia més, puc estar aquí.
I la infraestructura per retornar tot el que serien doncs, equips i cotxes i vehicles?
Els vehicles i l'equip, això ho deixarem segurament en un magatzem d'organització, demà quan arribem a Dakar, i d'aquí 3 setmanes suposo que ho tindrem a Barcelona.
Jo no sé, Jordi, ara mateix suposo que és massa en calent per demanar-te una pregunta d'aquestes, no? Però realment queden ganes per tornar-hi l'any que ve?
Home, ara mateix et diria que no. Però hem fet errades, evidentment, i són solucionables, i es podria estar més o menys, es podria haver estat tranquil·lament, si no sigui per 2 errades, entre els 30 primers. Perquè el dia de Lisboa vaig fer el 23. Vull dir, i es podia estar allà, però s'han fet errades, s'han fet coses i el Dakar no es pot fer cap errada, perquè el que fas una errada tot es multiplica. Una petita errada, per això que t'explicava del cable del gas, és una tonteria que en un quart d'hora es podia solucionar. Si arribo a parar aquest quart d'hora i soluciono el problema, a més d'intentar tirar més, no s'hagués trencat el palier. Si no s'hagués trencat el palier, no m'hagués quedat a dormir allà. Si no m'hagués quedat a dormir allà, hagués arribat a l'etapa i encara estaria en carrera. Vull dir que, de vegades, una petita tonteria desencadena i, de més, coses que han passat després, quan ens venia a buscar el camió, que volqués el camió, també ha sigut una desgràcia. Vull dir, i desencadena una petita tonteria, desencadena un seguit de...
Bé, però això tampoc suposo que... Que Jordi, tu pots tirar encara perquè suposo que l'ansietat per voler millorar i avançar i no parar, tots els que són persones com tu de l'esport i competidors, suposo que us pot més que no pas el dir pues paro a arreglar-ho, dius, no, ja pot
avui
aguantar.
Avui estava a mig camí de tard, no sap, i em truca un mecànic que ens havia anat a buscar i que estava a tard, i estava a 200 quilòmetres d'allà. L'he tornat enrere, l'he tornat a buscar... I tornant cap aquí ens teníem 450 quilòmetres i hem anat xerrant. I estàvem fent el cotxe l'any que ve, ja.
Perquè quan jo et trucava estaves tornant, no, Jordi?
Les millores pel cotxe que necessita per l'any que ve.
Per l'any que ve, ja?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Pugues ser, si es troba a pressupòsit del tema.
Déu-n'hi-do. En tot cas, Jordi, l'actualitat ens mana. I jo no sé, suposo que ja hauràs rebut les notícies... De la part més negra del Dakar avui.
Sí.
Com es viu aquí?
Aquesta gent va molt de pressa. És que jo havia corregut en 4 el 2003 i ja es anava de bastant de pressa, però aquest any ha sigut demencial. Vull dir, la gent, hi ha tants equips que van tan de pressa que, i tanta gent que tant en moto com les etapes que cada vegada les han de complicar i les han de fer més dures perquè els vehicles cada vegada estan més preparats i la gent també en sap més i està més preparada i amb més mitjans, que cada vegada una petita errada les conseqüències són nefastes, no? Vull dir, no és una carrera per riure, no és una carrera per... has d'estar molt concentrat, estàs 10 hores, 8 hores, 14 hores conduint i a un nivell realment espectacular. Jo m'he quedat sorprès aquest any del nivell que hi havia amb els cotxes, del nivell que havia de mecànica, d'assistència i de pilotatge, evidentment.
Però dius que es corre molt ràpid i, si no tinc mal entès, la velocitat estava limitada aquest any, no?
La velocitat per les motos?
Sí.
La velocitat per les motos està limitada a 150, pels cotxes no, i pels camions tampoc. Jo no havia estat mai, 8 hores per camins de terra a més de 160 per hora. Una pedra mal posada, una petita duna que no vegis, una petita tonteria que no vegis, les conseqüències d'anar a 160 no són les mateixes que anar a 80.
En tot cas, Jordi, jo suposo que ja la família sap que estàs bé, que tot queda tranquil, perquè suposo que són moments d'incertidumbre, no?, per casa, pels familiars.
Sí, no, la família no hi ha problema, sent que estic perfecte i que ha sigut una mica d'aventura de pues, fer una mica de bivac al desert, tot això. Passar la nit fa molt de fred i les convulsions no em passaven fins a les 9 de matí, no?, perquè de passar tantes hores fred et quedes tremolós tot el dia. Però bueno, no, simplement ha sigut fred perquè teníem menjar, teníem beure, vull dir que no passava res. Amb el copilot, amb el Miquel Amblas, hem estat, bueno, ens hem explicat la vida en fascicles i bueno, ha sigut una experiència. I mira, ara es pot explicar i no passa per res.
En tot cas, Jordi, que sàpigues que aquí a Sant Feliu hi havia pues, una sèrie de gent que hem estat intentant seguir-te via pues, internet, via diaris, via el que hem pogut. Que ara doncs ja quedem tots tranquils de poder parlar amb tu i veure doncs que estàs bé, que ja estàs en una posició en una ciutat ja tranquil·lament i esperem doncs que res,
que tinc... recuperat els vehicles, que també és un factor important, perquè van al canto un duro quan es queden allà tant el camió com el cotxe, però no hem pogut recuperar el meu cotxe i el camió de nostra assistència i ja estan aquí a nosaltres.
Jo no sé com encara teniu valor per preocupar-vos dels vehicles en un moment, en una situació tan complexa. Suposo que
home, que us... són vehicles que val la pena preocupar-se perquè són vehicles que estan fets amb material, tenen un pressupost els vehicles, i dues nits a l'intempèrie tampoc no mataran ningú.
Jo només vull dir-te una cosa, Jordi, i vull dir una cosa a tota aquella gent que defineix aquesta cursa com una cursa de pijos. Jo la defineixo com una cursa d'apassionats per un esport, de veritat, perquè si no és normal.
Quants pijos aguanten 3 dies al desert sense haver de passar ningú, sense ni un helicòpter, sense ni un camió, i sense, com aquell que diu, 6 litres d'aigua i 10 o 14... barretes energètiques.
Per això t'ho dic,
sí,
Jordi.
I jo que no sóc mecànic, he tingut d'aprendre i amb hores i temps, una cosa que un mecànic potser faria en un parell d'hores i he estat un dia, però sense pràcticament eines i de dos palies fent-ne en un i poder agafar una muntanya i passar 100 quilòmetres de dunes poquet a poquet i sense gastar ni trencar i tot això, doncs, bueno, no sé si és molt de pijo o no.
Jordi, en tot cas, nosaltres estem ja amb molta ansietat perquè tornis aquí a Sant Feliu i esperem poder tenir-te aquí en directe, si la setmana que ve no, pues perquè estàs molt cansat l'altra, però en breus dies aquí amb nosaltres per poder-ne parlar.
El primer que estic treballant, que s'han de guanyar calarots per poder-te pagar el següent.
Doncs Jordi, t'esperem aquí el més aviat possible, una abraçada, molt bon any, que suposo que tu has viscut els Nadals aquí a distància, i de veritat... Una abraçada ben forta i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, Jordi.
Vale, fins aviat. Adéu, bona nit.
Necessita reparar el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93-866-2745. 866-2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars, reparació d'ordinadors, xarxes, internet... Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93-866-2745. 866-2745. És fàcil, 2745.
Jo no sé, companys, com esteu vosaltres, però encara tinc un xoc personal. Primer perquè estàvem parlant en directe, ara que són les 10:54, en directe amb Mauritània, amb en Jordi Gaig. Però sobretot per aquesta, aquest, no dir-li fredor, però quin saber doncs, entomar una situació tan complicada que a mi em deixen una nit a Can Bosch i em cago els pantalons.
O punxes la roda aquí baixant cap a Caldes i bueno, el problema que tens...
Jo punxo la roda baixant a Caldes i deixo el cotxe i me'n vaig corrent. Vull dir, ja em fa por la baixada de Caldes. I en Jordi i el seu company, 3 dies a mig del desert i bueno, amb uns deserts que pot venir qualsevol. Et vas vint d'aquesta gent amb el Citroën aquest que eren bona gent, bueno, bona gent, demanant 1 milió o 2 milions de peles per treure'ls el cotxe, tontos tampoc eren. Pot venir qualsevol, no hi ha en aquest desert, vull dir, de venir de tot.
Pensa que, per exemple, el Dakar té una llegenda negra darrere espectacular. O sigui, a part de les morts que hi hagin pogut haver per accident, anys enrere hi han hagut tirotejos, hi han hagut camions tirotejats, i no fa pas gaire de tot això, totes les milícies d'aquests països saben que el Dakar porta calés i que els mateixos corredors o vendre el cotxe, un cotxe aquest com el BMW que parlava el Jordi, al mercat negre els hi poden donar un fotimer de calés, i clar, calés és vida allà baix i amb pocs calés és molta vida, i això és una de les coses, no?, que el debat aquest una mica ètic que porta darrere el Dakar també, no?, és el fet aquest de dir doncs aquests cotxes valen tants calés i es passegen per aquí tot hòstia i ningú diu res, no? Però ara hi ha moltes coses, no?, darrere el Dakar, i molta gent que parla, i bueno, està molt bé. Jo trobo que és una cosa que si el Jordi ve per aquí podem tenir una tertúlia interessant, perquè a més el cap d'equip d'aquest de l'Andy Caldecop, que és el Jordi Arcarons, estan ficats en un tema del Dakar solidari i unes històries així que...
Molt interessant, que han aprofitat les infraestructures d'entrada logística, perquè aquests països demanen molts permisos, en canvi el Dakar els deixen passar sense cap permís per portar doncs, tot de diferents estris necessaris per hospitals, etc., perquè és la forma de passar-ho més directament i que no els aranzels o les diverses barreres doncs, del comerç no els ho permeteixin. En tot cas, realment, Quique, tu volies muntar una variant per anar allà. Jo, de veritat, jo crec que millor que ho fem per aquí, eh?
Home, la veritat que tranquil estic, perquè dubto molt que haguéssim arribat ni tan sols a passar a l'estrecho. O sigui que...
Ni a Lisboa, quasi ni a Lisboa. No,
segur que no, vamos, o sigui que tampoc gaire preocupat, tampoc no estic.
Però realment jo penso que connexions com aquesta desmitifiquen aquelles tertúlies de gent que no ha practicat mai aquest esport per dir que és una aventura de pijos, que ho he sentit molts cops, no? Jo crec que és d'apassionats, de bojos per aquest esport, que fan el que faci falta i foten els calés que faci falta perquè realment senten aquest esport d'una manera tan profunda que han de viure aquestes sensacions.
I a més, el que diu un comunicador de la ràdio, que és el Basté, diu que Catalunya fa pudor de benzina, i realment, si et mires la llista de gent d'allà, hi ha gent de tot arreu, friquis, sobretot d'aquí a la Plana de Vic i d'aquests llocs i de cap a Girona. I és espectacular la participació catalana, l'espanyola, per la seva part, doncs, també, però la catalana és brutal, brutal, brutal.
No, la veritat és que avui penso que com a, diguéssim, seguidor de l'esport codinenc, he viscut una situació, un moment molt... que crec que no oblidaré, no? El poder parlar en directe des de Mauritània, des d'aquí, des d'una codinenca al 107.2 de l'FM, realment m'apassiona, i haver sentit moments després de que arribés, perquè segurament en Jordi Gaig feia potser mitja hora que havia arribat, o potser una horeta que havia arribat a Àter i estava descansant, no? Potser mitja horeta només, o una horeta, i hem pogut parlar amb ell ja només arribar. I a més, us vaig dir, el sentiment que he tingut jo quan parlava amb ell pujat en el cotxe a tota vela en direcció a Àter ha sigut impressionant. A més, el Toni sap que l'he trucat seguidament perquè estava vibrant en aquell moment, no? Era un nervi impressionant. La veritat és que ha sigut espectacular.
Un gran regal d'aniversari per la ràdio.
Jo penso que el millor regal d'aniversari per la ràdio, el poder connectar en directe amb en Jordi Gaig, un codinenc, un santfeliuenc que està fent, està portant Sant Feliu molt lluny i demostrant que Sant Feliu hi ha esportistes d'elit impressionant, i sobretot gent amb una capacitat de resistència i
de sacrifici espectacular,
impressionant, no? Impressionant. I des d'aquí també doncs, enviar aquest missatge de tranquil·litat a la família, si ens està escoltant avui en directe aquí al 107.2 de l'FM, doncs per dir-los que en Jordi està fantàstic, que ja anàvem pensant de tornada què feien l'any que ve i quines modificacions feien al cotxe, que Déu-n'hi-do.
I el que són les tecnologies, perquè estava esperant via mòbil amb ell. Jo me'n recordo els primers anys del Dakar, que veies aquell pobre xicot de Televisió Espanyola que els posaven tots allà davant de la càmera, tenien 2 minuts de satèl·lit llogat perquè la família els poguessin veure des d'aquí, i vols encara no havien ni arribat, no? I ara amb una trucada de mòbil, pam.
En tot cas, ja queden pocs segons per acabar el programa d'avui. Esperem que la setmana que ve estigui aquí en Jordi Gaig en directe amb nosaltres i podem acabar de comentar-ho tot plegat. A tots vosaltres, moltes gràcies. Oriol, Ton, Quique, ens veiem aquí la setmana que ve, i a vosaltres també us hi espero, perquè com veieu, les notícies esportives tenen un interès impressionant. Molt bona nit, fins la setmana que ve a les 10 del vespre.